La caravana, amb Joan Trias.
Molt bona tarda i benvinguts a un dia més, dilluns 26 de setembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca la caravana. I com sempre ho fem amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte perquè arrenqui tot plegat. José Matosas, tot preparat? Pues vámonos, José.
La caravana, un programa sobre rodes.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs atenció, perquè avui la revolta de les dones a l'Iran per l'assassinat de Mahsa Amini s'ha traslladat al món musical en una versió en persa d'un conegut tema italià. Voleu saber quin és? Doncs en parlem tot seguit a la Caravet.
I quina serà la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Ja fa mesos d'aquell inici de la invasió de Rússia a Ucraïna, en el que en un primer moment es creia com una guerra de curta durada. L'escalada de la violència, però, ha anat a més fins al punt de l'amenaça amb armamentística nuclear i el reclutament de les tropes reservistes russes. Una guerra que no ens cau gens lluny. Per això sortirem al carrer a preguntar-vos: teniu por del que pugui passar?
I és dilluns i, per tant, toca saber què va passar un dia com avui. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs avui, com avui, però del 1969, es publicava un dels àlbums més coneguts de la història de la música, Abbey Road, dels Beatles. En parlarem de tot plegat amb en Leslie, de Los Sirex, que van arribar a ser taloners dels Beatles a Barcelona, i amb en Roger Cortal i Javier Godoy, l'alter ego de Ringo Starr i John Lennon, al pub dedicat al quartet de Liverpool, la garrafa dels Beatles.
I hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Doncs avui a la caravana pujaran ni més ni menys que les cantants i actrius Cristina Llorente i Erika Albleda, que són a punt d'estrenar al Teatre Apolo de Barcelona un clàssic de clàssics de la gran pantalla, Pretty Woman.
Avui va de clàssics la cosa, i a partir de 4:45 de la tarda, Nina,
Francesc Marginet ens portarà la seva particular visió sobre les festes amb la seva Volta a Catalunya, i parlarem de filosofia i de per què pensem amb Leo Espluga.
I als darrers minuts de programa, com cada dilluns, parlarem d'òpera, Andreu.
La directora d'escena i divulgadora musical, Maria Borenkova, ens tornarà a acostar amb el seu llenguatge desenfadat algunes de les millors peces clàssiques de la història, avui de la mà d'un compositor universal, Wolfgang Amadeus Mozart.
Doncs tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Com m'agrada cridar els dilluns.
Sí.
Ja ho veig, ja.
La intensitat.
Intensitos.
Sí. Un dia... Vols intensitat, Andreu?
Intensitat.
Vols intensitat de programa?
Volem intensitat.
Puja'm la sintonia. Sintonia intensa avui per les cosetes de l'Andreu. Va, a qui has estalquejat avui?
A veure, avui dilluns, i com cada dilluns, em centro amb el convidat o convidada del dia. En aquest cas, avui en tenim dues. Primer de tot, Cristina Llorente. He de dir que crec que no havia vist mai tants canvis de perruca a la meva vida. I a sobre, enveja sana, diguéssim, sí, li queda bé. És a dir, la seva cara ho adapta tot.
No és fàcil, això, eh?
Exacte.
Quedi bé una perruca...
No és fàcil. I ho dic perquè tan bon punt s'assembla a l'Edurne com a la Samantha Villar. Sembla que visqui a la vida de Hannah Montana. Vale? Però, i no és cap cosa negativa, eh? Se li nota moltíssim, mirant el seu Instagram, que el seu perfil bo és l'esquerra.
Veus?
Si algú té curiositat per veure-ho, que entri al seu Instagram i ho veurà. Gairebé mai ensenya, doncs, el perfil dret, sempre de cara, o sigui, de front,
sí,
o amb el perfil esquerre.
Tothom té un perfil bo.
Sí, sí. Aquí he de dir que no coincidim,
no?
Perquè jo, el meu perfil és el dret.
El bo,
sí,
eh?
Sí, sí. M'ho he estat mirant avui a la redacció. A veure...
El teu és el dret, eh?
Sí, el meu és el dret.
No vull veure el teu dolent, també t'ho dic. Més cosetes, va.
Doncs justament és el que em veus, Joan? Va, més cosetes, perquè he de dir que a mi em té bastant guanyat,
sí,
perquè li agrada patinar, i jo patino, tot i que ho fan patins de línia.
Tu tot ho compares amb el que fas tu, eh?
Exactament, sí.
M'agrada.
I dos, per això es diuen les cosetes de
l'Andreu. Sí, no, cap problema.
I dos, perquè va treballar amb la Chanel el desembre de 2020, que com ja sabeu, jo sóc molt fan, vale? Llavors, què passa? Que
què
jo
passa?
També m'he hagut de fixar amb l'altre perfil d'Instagram, no em quedava només amunt.
Clar.
Llavors,
aquest primer qui era?
Aquest primer era Cristina Llorente.
Val, i l'altre és Erika Bleda.
Exactament, que és l'altra convidada. I així molt sintetitzat, molt curtet, que si no me'n vaig de tema ja sabeu que jo me'n vaig per les rames.
Les branques.
Les branques. És que queda molt malament, eh? Branques.
Vinga, tira, rames.
Estàs anant per les rames.
Exacte. Com ja sabeu, bueno, és un instagramer de cap a peus. I, a més, ha treballat amb persones que formen part, doncs, de la meva infància. Si us dic, per exemple, l'Angi de Física o Química.
Ai, sí.
O la Lucía Gil. I l'Andrea Guaix, de Disney Channel. Doncs ja em té guanyat.
Vostra infància, sí.
Sí, exacte, la teva no, Joan, no passa res, t'ho acceptem. A més, t'he de dir que s'assembla molt a la Jennifer López. Té una retirada.
Sí?
Sí.
Per tant, veredicte final.
Veredicte final. Todo bien, todo correcto, lo aceptamos todo.
I més cosetes, com per exemple anem cap al teu toc d'avui.
Doncs sí, avui tinc la mania de que quan m'avorreixo estic nerviós i alerta. Tinc son,
sí.
Començo a roscar la meva arracada de l'orella.
No et fa mal, això?
No, però saps què em va passar? Que per culpa d'això se'm va infectar la primera vegada.
Ui.
Me la van haver de canviar.
Mala cosa.
Sí,
mala
llavors cosa hauria de deixar de tocar-me l'arracada.
Va, què et fa feliç?
Doncs dies com avui, que tot acompanya. El sol, bona temperatura, i sobretot que quan surts de casa no hi ha gent ni cotxes. Estàs tu com a Pedro por su casa.
Odies la gent que...
Que quan estàs de festa, per passar no et demani hola, perdona, puc passar? No, t'agafin del braç, de les espatlles, i au, ja l'has vist prou.
A tu l'ho ha passat emprenya, eh?
Sí, m'emprenya molt, la veritat.
És com lo de deixen salir antes d'entrar, eh?
Moltíssim.
També.
Sí, a més, em fa més ràbia que no que toquin l'espatlla o el braç, sinó que comencin a ballar amb tu.
A ballar
amb tu, com... Ballo i passo.
Sí,
no, el simpatiquisme el deixes a banda. Ja estic ballant jo amb altra gent, no cal que un desconegut vingui a ballar amb mi.
Va, i què et vas proposar el divendres passat?
Doncs divendres passat em vaig proposar veure'm un Danacol.
Sense publicitat, eh? Danacol.
És que no, la marca és una altra, perquè és d'un supermercat. És marca blanca,
anem
a dir-ho. I no me'n recordo del nom exactament. Però bé, no ho he aconseguit, bàsicament perquè el cap de setmana no n'he begut ni un... I avui el tinc a la motxilla. Així que ara, quan surti d'aquí, me'l veuré.
Vinga. Nou propòsit per avui?
Doncs no estar-me tant al sofà, jaçant, perquè ja estic moltes...
Què vol dir jaçant?
De jazz,
exacte. Els gossos, quan estan al jazz.
Clar. Jo ho entès. És que Andreu t'entenc. És una que més t'entén d'aquesta taula.
Exacte.
No havia sentit
ja la meva. Descansar, però molt pagès. És una paraula molt pagès.
Molt pagès, s'ha de reconèixer.
De muntanya.
Per tant, no vols estar-te al sofà ja sant, eh?
Exactament, i sortir i fer coses.
Ens ho explicaràs demà, això?
Sí, i tant.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
I ja ho sabeu, que totes aquelles notícies que no hi entren en un informatiu normal, on sí que hi entren és a la caravana amb Núria Ros. Núria, què ens portes avui?
Doncs ho dèiem a l'inici del programa, eh? Avui en aquesta cara B de l'actualitat us vull apropar a la versió en persa que s'ha fet d'aquest conegudíssim tema en italià. Escoltem-la i ara en parlem. Che inganno tu io bune khushe ye khashme mano tu tishne ye barune haqe ma kam. Us sona, oi?
Home, sí. Un clàssic de clàssics.
Exacte. Doncs efectivament aquesta és una nova versió del conegudíssim tema Bella Ciao, que ara joves iranines han versionat en persa com a símbol de resistència davant la repressió policial i institucional del règim, i també com a crida a la llibertat després de la mort de la jove Mahsa Amini, que recordem va morir ara fa unes setmanes, 3 dies després de ser detinguda i colpejada per la policia per no portar el vel. D'aquesta manera Bella Ciao, una cançó originària dels partisans italians i convertida també en un himne de resistència al feixisme, ara ha omplert les xarxes amb aquesta nova versió versió que també busca l'objectiu, no, de ser un cant a la llibertat. Una llibertat que reclamen des de fa més d'una setmana joves i dones iranines en forma de manifestació on es treuen el jihab, es tallen els cabells i criden consignes contra el seu règim. I encara, si voleu saber una coseta més sobre aquesta versió, que la veritat és que a mi m'agrada molt i sona molt bé, va crear-se a prop del 17 de setembre, poc després de fer-se pública la mort de Mahsa Amini, i va ser en aquell moment quan dues cantants professionals de Teheran van penjar a Instagram aquesta versió de la popular cançó italiana i on apareixen també amb els cabells a l'aire i sense el jihab. I des d'aquí, jo personalment dic que aplaudeixo que qualsevol cançó o qualsevol cosa que tingui a veure amb la cultura doncs ens ajudi a caminar cap a la llibertat.
No només això, sinó que, mira, avui ajunten dues notícies que els anirà bé aquesta cançó. Una, també aplaudir des d'aquí aquesta iniciativa en persa i per totes les dones iranianes. Dos, estaria bé que algú que es diu Giorgia Meloni escoltés aquesta cançó. Va bé, excusetes, Núria, que ens portes avui.
Ara canvio radicalment de tema,
sí?
Estic sense paraules.
Ai.
Sense paraules.
Què ha passat?
I és que des d'ahir al migdia, gairebé totes les plataformes digitals, m'atreviria a dir totes,
sí?
Escriuen el nom de Laura Escanes.
Ai.
I Risto Mejide.
Ai.
Què ha passat?
Home.
Ja m'ho estàs recordant. Sabeu què ha passat o no?
Sí, home, disploro.
Hi ha hagut aquí separació, eh?
Doncs, efectivament, el matrimoni ha anunciat la seva separació.
Perquè me n'ha sabent jo, ja t'ho he dit. Que...
Exacte. Us explico. Va ser exactament ahir quan la influencer Laura Escanes anunciava a través del seu Instagram la separació amb el presentador Risto Mejide. Una separació que cal dir que ve després de 7 anys de matrimoni, un casament, una filla en comú que es diu Roma i una allau de crítiques pels 21 anys de diferència que es portaven, no?, en el seu moment. Però anem a l'anunci de la separació, no? De quina manera ho han anunciat.
Sí.
Doncs, d'una banda, Laura Escanes ha optat per penjar una fotografia dels dos en blanc i negre i un text senzill i directe on doncs, remarca que ha estat molt feliç al costat de Risto Mejide, on deixa més que clar que la separació ha estat de bon rotllo, no?, d'amics, i on assegura que no és una despedida, sinó que el seu amor doncs, serà etern, però d'una altra manera.
Bueno,
vale?
Està bé,
fins
això,
aquí, correcte.
Acaba bé, està
les
bé.
Coses també acaben i, sí. I no hi ha cap problema. Ara, això sí, el que més ha sorprès és la manera en què ho va comunicar Risto Mejide. No sé si sabeu alguna cosa, si heu vist el seu Instagram.
No.
Jo ho he vist, per tant, no puc dir res.
Bé, atenció, perquè hores abans de publicar la notícia al seu Instagram va optar per publicar una història d'Instagram, per qui sigui boomer com tu, Joan, són aquelles històries de 24 hores que s'eliminen, no?, al cap
Gràcies,
de 24
Núria.
Hores. I va posar, atenció, se viene comunicado. Clar, senyor Mejide, què vols dir comunicado? Jo em pensava que anunciava que tindrien un altre fill o que seria el nou presentador d'un reality.
Doncs no.
Però se viene comunicado per parlar d'una ruptura, bueno... Una manera estranya, podríem dir, d'anunciar la ruptura, que a mi bueno, em va donar una sensació una mica estranya. Però bueno, va arribar el comunicat, val? I el presentador va optar per fer també per penjar una fotografia en blanc i negre i un text molt al seu estil, l'estil Risto Mejide, que acabava amb un hashtag que hi posa hashtag casi todo el rato, vale? Bueno, hashtag casi todo el rato. Per qui no sàpiga per què ho posa.
Per què ho posa?
Laura Escanes i Risto Mejide tenien un lema com a parella que posava todo el rato.
Ah.
Es pot interpretar, doncs, estarem junts todo el rato, tota la vida, eternament. Sí. I va acabar el text posant hashtag casi todo el rato, doncs.
Clar, perquè todo el rato ja no.
Exacte.
Val.
D'aquesta manera, des d'ahir, des de l'anunci de la separació, les xarxes socials s'han omplert, és evident, de comentaris, debats i reaccions al respecte. Perquè, clar, tot i la polèmica que va aixecar, la diferència d'edat entre ells era una parella molt consolidada. I jo crec que no s'esperava la notícia. I, clar, què passa? Tenim separació Shakira i Piqué.
Home.
Separació Laura Escanes i Risto Mejide. Clar. I també Tamara Falcó, la filla de la Presley.
Ui.
Que també va anunciar ahir que al final no es casa amb el seu nòvio.
Acabàrem-nos, qui diu aquí.
Bueno, en fi, un cap de setmana molt i molt intens.
I acabem amb notícia musical.
Sí, i una de les notícies musicals avui ens les porta Robbie Williams. I és que avui, dilluns 26 de setembre, el cantant estatunidenc ha anunciat noves dates a Europa per la seva gira 25 Tour 2023, una gira a la que Robbie Williams tornarà a sorprendre amb un espectacle carregat d'energia i que donarà tret de sortida a Bolonya, Itàlia, el 20 de gener, i on també el portarà a viatjar aquí, al Palau Sant Jordi de Barcelona, el proper 24 de març, i també a visitar altres ciutats de tot el continent, com París, Amsterdam i Berlín.
Sortint les entrades ja o no?
Sí, tant.
Que vull mirar-ho,
això.
Si voleu,
hi podem anar tots junts. A mi m'agrada molt,
A mi m'agrada molt, també, Robbie Williams. Acabem avui aquesta gravea amb ell, amb Robbie Williams. That's why I keep on running before I've arrived.
La caravana, amb Joan Trias.
Doncs vinga, va, passant 17 minuts i mig de les 3 de la tarda i anem cap al carrer a preguntar cosetes, com sempre, amb Nina Agustí. Què és el que has preguntat avui, Nina?
Avui he preguntat a la gent si tens por del que està passant entre Rússia i Ucraïna.
Home, ens hem de posar seriosos avui, eh?
Una pregunta ben senzilla per un dilluns de festa barcelonina, eh?
Sí, sí, total.
Realment no ha estat l'única pregunta, perquè avui he preguntat una cosa més, Joan.
Què has preguntat?
Clar, arran d'això he pensat, no sé si Putin, no sé si tu saps que Putin ha deixat anar molt la paraula nuclear.
Sí. Aquests últims dies. Sí, darrerament ens té acostumadets, eh?
Val, doncs avui he afegit, tens por d'un possible conflicte bèl·lic nuclear? Una pregunta també poc densa per un dilluns.
Sí. Trobo que sí. Dilluns festiu, Barcelona?
Clar, llavors no ha estat tasca fàcil avui trobar gent que em volgués atendre. Treballar a peu de carrer no és gens senzill, Joan. O sigui, a mi, quan m'aturen per preguntar-me coses, em sento tan malament per ells i elles que m'aturo i els escolto tot i que tingui pressa o tot i que se'm cremi la casa. Perquè ho entenc, sé que se sent quan estàs demanant a les persones 2 minuts.
Sí.
Amb un huevai que la gent va superràpid, doncs això. I llavors, no m'estiris massa de la llengua, perquè avui a Barcelona, clar...
Tu mateixa.
Tu ho has dit, tira, tira. És festa avui. Llavors sí. No hi ha ni una ànima a Barcelona.
Clar.
Molta Mercè. Felicitats, Mercès, pel sant. Però les 40.000 persones que sortien de festa estan de ressaca, Joan.
Dina, una cosa.
Digue'm.
Ens podem parar de queixar ja o no?
Vale, tens raó.
Sí?
Tens raó, centrem-nos.
Vinga.
Doncs, tot i que la pregunta no ha estat senzilla, la gent del carrer s'ha barallat per respondre'm. Notes la ironia, eh?
Prou, sisplau.
Vale, vale,
la
vale.
Pregunta.
Val. Que he dit vale.
La pregunta, sense vales ni buenos.
Va, José, sentim el que ha dit la gent del carrer.
Por i sensació de situació complicada del país i de la gent, no? I por que aquest tio està molt boig i que pot liar, més que guerra nuclear, una possible tercera guerra mundial que afectaria a tothom. Vaja.
Aviam, més que por, el que tinc és un patiment per el que està passant. Vale. Espero que els dirigents polítics actuals que tenim siguin capaços d'aturar tota aquesta escalada bèl·lica. Però la preocupació més important en aquest moment és la gent que està morint, la gent que està patint. Aquesta és la meva preocupació més important.
Por no tinc, però sabe muy mal que vamos a pasar muy malos tiempos por culpa de esta guerra.
Home, que s'apropi el conflicte cap aquí sí i també que hi hagi una possible guerra nuclear perquè ens afectarà a tots a gran escala. No només afectarà Ucraïna i els problemes interns que tenen.
Que ells no tinguin cap vergonya continuant invaint països veïns per ser més grans, implica que en el nostre cas a Europa sortiran feixismes o governs militars per fer front a aquesta agressió. I si, a més, Xina està al darrere, amb més raó. Tornem a repetir la història.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Gent experta en la matèria.
Es nota que hi ha una preocupació pel que fa al conflicte, eh? Llavors, també hi ha una preocupació present per les vides afectades i una preocupació futura, no?, pel que pogués sí. arribar a passar... en forma de guerra Europa versus, o sigui, Europa versus Rússia, sí. la OTAN... Bueno,
clar, 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 fa por. Una constància de tots aquests, àudios, has entrevistat o has preguntat a gent adulta, tret d'una noia, he notat,
sí, sí.
que ahir segurament estava a concerts.
T'ho dic no també, sé.
Perquè anava dient que la Rússia li fa por. Saps allò ja. que...
Igual que jo, no? Vull una mica...
Una mica, sí. Ai. Tot bé, Nina?
Tot bé.
La nit bé?
Sí.
Perfecte.
Tu també?
Jo, perfecte.
Ah, molt bé.
Jo com una rosa, avui.
Molt bé. L'últim que hem escoltat era Lluís, d'acord?
Sí.
Un home que m'ha explicat, doncs, això, que l'alarma dels resultats de les eleccions... O sigui, l'alarma del resultat de les eleccions italianes, no?
Sí.
Per qui no ho sàpiga, busqueu-ho.
Ara amb juntes? Itàlia amb Rússia?
Sí, sí, perquè, clar, ell explicava, doncs, això, que li feia por... que el conflicte bèl·lic estigués generant un augment dels partits d'extrema dreta i de les forces militars, d'acord?
Sí.
I deia, la història repeteix, i a sobre si suma Xina, tot... Bah, és...
Sí, que feia una anàlisi de debat del programa de Pol Marçà, diguem-ne.
Doncs t'explico, perquè aquest home no anava sol, val? Anava amb la Margarida.
Home!
No sé si eren parella o no, però passejaven pels carrers de Sants tot xerrant, i ella m'ha donat una breu explicació del que creu. Escoltem-me.
Por física de que arribi aquí, no sé com dir-te, però que els nostres fills així tinguin les conseqüències de tot això, sí. A més, perquè ens hi acostumem i sembla que sigui una pel·lícula més, i és molt sèrie. Hi ha molta gent de carrer que no és política, allà, civil, que estan patint-ho. I que un Putin o una persona així, que no té un perfil normal, sinó que és més un assassí, un patològic, no li importa res més que quedar bé ell. Tingui tant de poder en unes soles mans, o a gent que li fa cas només perquè té por, i es veu que és un perill mundial. I si ell se'n surt amb la seva, content, perquè el que vol és ser un altre zar, encara que digui comunisme, es porta com un zar, més inhumà i tot. Si li surt malament és capaç de fer mal a tothom, per tant que ell quedar bé, perquè si no tindrà una revolució interna, la seva població, molts estan en contra, el que no gosen, i estan tancats a la presó només per manifestacions pacifistes de contra la guerra. També Amèrica ha de tenir més diplomàcia, perquè són els que s'enriquin i beneficien de vendre armes, eh? Vull dir que és una cara descarada. No saps a quin poder apoyar-te, perquè tampoc, Amèrica. I Europa són massa cagats. Podent es arribarà o no aquí a la guerra, però igualment ens hem de bellugar, perquè tot el que facin de destrosses allà ens repercutirà. I no acabaria aquí, estaria parlant per molta estona.
No acabaria aquí, la senyora Margarida,
no,
m'has dit?
Sí.
Mira, avui volíem contactar amb un expert perquè ens expliqués tot això de Rússia i Ucraïna, però clar, tenint a la Margarida, perquè vols un expert?
Exacte, de
també
fet m'ha dit que si volíem el seu telèfon, eh?
Geopolítica.
Totalment.
M'ha agradat molt.
No, ha estat molt bé.
Molt. Sabia molt de Rússia i Ucraïna, sabia molt d'Europa, sabia molt de política als Estats Units.
Oh, i tant.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do aquesta dona, està molt informada, de veritat.
No, m'ha agradat. Escolta, bona feina de camp, com sempre, Nina. Demà més que res,
gràcies,
eh?
Gràcies, Joan, s'agraeix. Estaré aquí, demà.
Això, demà més que res.
Demà, sí, tornaré.
Gent
sí.
de Sants.
Prepareu-vos.
A les vostres cases, sisplau. Gràcies, Nina, fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres anem a publicitat i de seguida en aquest programa a la caravana, atenció, eh? No és broma. Pugen els Beatles, va, fins ara.
Ràdio Estel.
Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
26 minuts que passen de les 3 de la tarda i avui dia dilluns, com sempre, que us volem oferir una efemèride que va passar un dia com avui. Nina.
Sí, avui, Joan, any 1969, divendres 26 de setembre, tornem 53 anys enrere. The Beatles va publicar al Regne Unit el seu penúltim àlbum, Abbey Road. Poc mesos més tard llançarien l'àlbum Let It Be, però molts consideren que Abbey Road va ser el darrer perquè moltes peces de Let It Be eren anteriors a les produccions i gravacions d'Abbey Road. És a dir, va ser l'últim àlbum gravat per tota la banda. De fet, molts tenim la portada gravada al nostre imaginari, un pas de vianants i tots els membres de la banda creuant d'una banda a una altra del carrer. I no resultarà estrany que se n'hagin fet tantíssimes versions de la portada, perquè va ser molt important pel grup i per la història de la música.
De fet, Nina, parlant de la portada, tenim una anècdota sobre aquesta portada d'Abbey Road, eh?
Te l'explico.
Sisplau.
Una anècdota sobre el disc, va, el títol. Va, havia de ser Everest, el títol, la muntanya, d'acord? Sí. Ja que era la marca de cigarretes que es fumava un dels enginyers de gravació, Geoff Emerick. De fet, aquesta mítica portada havia de ser ni més ni menys que el mateix Everest al Nepal. Els integrants del grup no volien viatjar fins a tan lluny i es diu que quan van preguntar a on anirien a fer la foto finalment, en McCartney va dir al carrer del davant.
Doncs aquesta és l'anècdota que ens portes avui, l'explicació que ens portes avui de l'efemèride. Gràcies, Nina.
Gràcies a tu, Joan.
Va, i per parlar-ne de tot plegat, ens remuntem res, uns quants anys abans, al 1965, a la Monumental de Barcelona. Perquè sí, hi actuaven ells, els Beatles, però just minuts abans sonava això. Doncs sí, els Sirex van fer de taloners en aquell concert del 65 dels Beatles a la Monumental. I clar, si parlem dels Sirex, hem de dir... Leslie, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Deixa'm preguntar-te què van ser els Beatles per tota una època, per tota una generació.
Una passada. Una passada. Aviam, jo et podria explicar que nosaltres, com tants grups, érem anteriors als Beatles... Mm. I érem fidels al rock and roll que escoltàvem en els anys 60. Barcelona estava invadida per la festa flota americana i vam tindre la sort els que estàvem aquí, sobretot jo, que estava a la Barceloneta i els marines agafaven i hi havia un local que era de Hawaii, dels maranderos aquells que havien a la platja i jugaven al local per fer les seves festes, i vaig veure per primera vegada un conjunt de rockabilly, no? Allò del baix, el guitarra i la bateria, que la bateria era una caixa i un plat. Aleshores em refereixo que jo sabia, em va marcar molt, i d'aquí em va vindre, diguéssim, la meva afició. Però bueno, i a partir van començar els Beatles. Sí, però quan dic jo que els Beatles van ser una passada, que jo acabo estem parlant d'ells, dona la casualitat de que va ser tan important, els Beatles en la música van ser tan importants que tots els conjunts de tot el món que feien la seva música, a la que van sortir els Beatles, tothom volia ser Beatles. I llavors tots els conjunts es van transformar, tots feien les seves cançons i tal, bueno, era una passada. Jo me'n recordo d'actuar al Palau d'Esports que feien aquelles matinals, i tots els conjunts tocaven les cançons del... Eren Beatles, feien Beatles.
Deixa'm preguntar-te, Leslie, perquè avui parlàvem també d'aquest concert de l'any 65, si no recordo malament, era la nit del 3 de juliol del 65 a la Monumental de Barcelona. Com recordes quan us van dir la notícia?
Bueno, aviam, és conegut que nosaltres aquella nit teníem doblete, actuaven a l'Embalat de Cornellà, que només... jo vaig poder només veure les 3-4 cançons primeres que van fer els Beatles, perquè em van agafar de la jaqueta i em van fotre amb un cotxe i em van anar allà. Però el que em refereixo a aquella notícia. Aquella notícia, aviam, com t'explicaria? Una setmana abans, nosaltres ja teníem, contractats per actuar aquella nit, no? Sabíem que es farien dos concerts, una a Madrid i una a Barcelona, i que nosaltres es tocaven com conjunt nacional, diguéssim, perquè el programa era un programa de varietés. Havia moltes atraccions. Nosaltres vam tancar la primera part. A Madrid van ser els pequeñiques. Possiblement, i això n'hi ha que explicar-ho, a nosaltres es van contactar perquè no tenien que veure res amb els Beatles. Ara imagina't que haguéssim fet nosaltres en castellà les cançons dels Beatles. Ha sigut un fiasco. Total, què és el que em refereixo? De que una setmana abans encara no sabia si es faria el concert, ni a Madrid ni a Barcelona, perquè el problema polític d'aquell moment donava les circumstàncies de que deien que això d'aquest conjunt internacional, això podia, per la joventut podia ser, bueno, un fiasco, etcètera, etcètera. Aquelles coses que van passar en aquella època, que no s'entenen encara avui, però que va passar. I aleshores resulta de que una setmana abans encara no ho sabíem segur si encara actuaríem. Els cartells estaven empapelant, diguéssim, tota Espanya, tant a Madrid, a Barcelona, clar, del concert, però encara no estava segur. Clar. El que passa que amb algú una miqueta en cap i seny, m'entens, va agafar i els hi va dir amb els polítics de tot, escolteu, si això us agafeu i us suspeneu, us tirarà tota la crítica mundial de que aquí estem en plan etrusco, no? Què passa? Que van donar el vistiplau perquè es fessin aquests concerts, no?
Clar.
I recordo que a Madrid, possiblement perquè estaven més marcats pel problema polític i la gent que tenien allà, va ser més difícil, però aquí a Barcelona no. Aquí a Barcelona, digués que estem a prop de França i tot, vull dir, aquí va haver-hi molta més acceptació, la Monumental estava de gom a gom, havia tanta gent al carrer com a dintre... I això sí, hi ha una anècdota de la meva vida, que ho vaig veure amb els meus ulls, que jo no havia vist tanta policia a cavall ni a les pel·lícules, m'entens, del Sèptimo de Cavalleria.
T'ho protegit per aquell concert, t'ho protegit.
Tantes cavalls. No sabia que Catalunya havia estat...
Ara ens deia en Leslie, clar, surten els Beatles i tothom volia ser una mica Beatle, eh? Jo crec que a Catalunya no tothom volia ser una mica Beatle. Jo crec que a Catalunya molta gent volia ser un Sirex. Un concert a la Monumental on els Sirex van fer de taloners dels Beatles. Leslie, no sé si us veu creuar? Us veu poder dir alguna cosa o no?
Jo només tinc una anècdota amb el Paul McCartney. Nosaltres no vam veure els Beatles. No. Ells estaven superamagats. Vull dir que estaven, vamos, superamagats. I nosaltres estàvem, m'entens, amb el nostre, diguéssim, camarí mig improvisat de la plaça de Bous. Però que em refereixo de que quan nosaltres acabem l'actuació, els artistes tots tenim trampes per intentar de buscar el bis, no? I aleshores la trampa era que nosaltres quan estem cantant el tren de la costa, sí, i quan estem cantant el tren de la costa, al final jo agafo, m'acomiado, dic adéu i foto el camp. Però el conjunt encara està allí fotent cops de guitarra i encara continuant, no? Perquè la gent diu, oh, no, no, tota la història. En aquest moment que jo me'n vaig enrere, perquè me'n vaig enrere a l'escenari, però l'escenari eren quatre hierbes aquí que allà, l'orquestra que estaven per allí tots fumant aquí, allò era un cachondeo, nen. No és com ara, un escenari completament polit, que tothom, no, els de l'orquestra estaven tots fumant, veient com actuaven el vidre, com actuava amb el cine, era un cachondeo allò. Allò era un passacalles de gent amunt i avall. Quan jo em giro a darrere, llavors el Paul McCartney venia acompanyat d'un gris, que segurament venia d'un lavabo, perquè amb els camarins no hi havia lavabos ni res, que estaven tots a baix, i de la casualitat de que en aquell moment jo, que estava, el meu smoking estava empapat, perquè nosaltres que som un conjunt de rock and roll que tocàvem amb xupes i tot, el dia dels Beatles nosaltres vam sortir amb smoking. Vam anar de trencadors. I resulta que jo estava amb la meva pajarita torta, el traje tot mullat de l'actuació que havia fotut, i en aquell moment el Paul McCartney que passa agafa i em diu, you tight, you tight. Vull dir, estàs cansat, estàs cansat. I jo, amb el meu anglès que vaig aprendre a Calella de la Costa, li vaig dir, 5 minutes you also. 5 minutes you also. M'entens? I bueno, i dues somriures mentre que me recordo que el Guillermo em deia, Leslie, em reclamava. I quan entro dic, estava parant amb el Paul McCartney, diu, vés-te'n a la merda. Vés-te'n a la merda. I vaig començar, vaig agafar el micròfon, vaig continuar fent una última estrofa del tren de la costa, i la veritat és que nosaltres vam tindre una actuació molt digna.
I tant.
Sobretot els mitjans de comunicació, m'entens, ho va reflectar, vull dir que van ser dignes taloners del millor conjunt del món.
I tant. Leslie, ja que tenim amb nosaltres, deixem preguntar-te precisament pel Sírex, com descriuries l'evolució de la banda del Sírex? Clar, des dels anys 60 fins ara, déu-n'hi-do, eh?
Pues déu-n'hi-do, però jo ara puc dir-te que estem en un moment millor que mai.
Sí, eh?
I t'ho explico per què. Perquè amb els anys ens hem après les cançons. N'hi ha una cosa que és molt important, i és de que tu has de pensar que el so que va haver-hi aquell de la Monumental, tant per tots,
sí,
i pels Beatles igual, el so era nefast, perquè el so era, vamos, un desastre. Sonava per les trompetes, diguéssim, de la Monumental, i allò era, ja dius, seis toros, seis, no? L'anunci en plan nasal i tal, però la gent estava tan implicada i tan involucrada i amb tanta il·lusió de veure aquella actuació, que quan els Beatles van sortir precisament a la cançó que vau posar del Twist and Shout, la gent va passar d'escoltar els Beatles. No s'escoltaven els Beatles, s'escoltava la gent cantant. Era una passada, va ser una passada. Ho estic recordant i estic esgarçat.
Clar, jo no fa gaires anys, de fet, fa molt pocs, que vaig poder tenir la sort de veure el Sírex. Jo recordo que eren unes festes de Gràcia, i m'hi vaig fixar, i entre tot el públic hi havia gent de totes les edats, gent que havia seguit el Sírex de tota la vida, i gent molt jove, que no sé si els coneixien o no, però que ballaven com qui més en aquell concert, no? D'això suposo que us n'adoneu, no? Leslie, amb els concerts que feu ara, que és intergeneracional, no?
No, sí que ens adonem. Jo ara, amb unes coses que tenim preparades, posaria de prohibir l'entrada a menors de 50 anys. Però la veritat és que sí, es ve a veure molta gent jove, però és que hi ha una cosa molt maca amb la història del Sírex. Que al Sírex tenim uns tillols que són rock'n'rolleros, m'entens? Que sempre han parlat molt bé de nosaltres com un dels primers conjunts que vam fer rock'n'roll i sempre ens han admirat i han estat al nostre costat, com pot ser el Carlos Segarra dels Rebeldes, el Loquillo, m'entens? Una sèrie de gent que nosaltres ens hem tingut un carinyo i un respecte. Doncs tota aquesta gent, aviam, el Loquillo va gravar amb el Diego Pestino, i un dia actuant amb ell al Bikini, quan em presenta i porto aquí el meu amic, no, el Leslie, no? Com deia Loquillo, el meu pare espiritual, no? I surto cantant bé, i la gent, pues, n'hi ha un carinyo i un respecte, perquè nosaltres, pues, formem part d'una història molt maca que ha sigut del rock and roll aquí a Espanya, no? Mm-hmm. Tot aquest carinyo i respecte es nota amb la gent jove que ens ve a veure a les actuacions, no?
Clar. Perquè conegui el Leslie, sabrà que ell i el Sirex no paren mai, mai. Sempre tenen coses entre mans. Ara ens ho deies, Leslie, que tenim cosetes entre mans. Deixa'm preguntar-te quins projectes teniu.
Bueno, projectes. Ara s'ha acabat, diguéssim, la temporada d'estiu,
sí.
Per dir-ho d'una manera, que són els concerts de les festes majors i tota la història. I ara ve el que verdaderament a mi m'agrada. És a dir, jo ara, amb els anys, he après una cosa... No, he après una cosa, no. És a dir, que de totes les coses que em passa, una cosa que m'agrada. I és fer teatres.
Home.
Perquè amb els teatres, la gent la té sentada i la gent està pendent de tu i és com et diria... Es valora molt més el que és una actuació. Una cosa, aviam, en una festa major la gent està per divertir-se, per aquí, per ballar, per anar més a la copa, aquí que allà, amb el teatre, no. El teatre estàs pendent de l'artista. I això a mi m'agrada, perquè aquí, vamos, en poco total, fem tot. Vull dir que és el que veritablement, quan ve la temporada, ara vivem, passarem a fer teatres, doncs, escolta, m'ho passo bomba.
Tenim alguna data o no, Leslie?
Bueno, aviam, estem amb un teatre el 18 de desembre a les Franqueses. Uh-huh. El 28 de gener estem mantens a l'auditori de Vilanova la Geltrú, però és que hi ha moltes coses. És a dir, una de les coses que tenim avui és que tenim que sentar-nos amb el representant per dir això sí, això no, perquè una de les coses que marquem és que no ens passi com quan teníem 20 anys, com deia Joan Manel, no? Que estaves un dia a Saragossa, a l'endemà estaves a Cádiz i passat demà estaves a La Corunya.
Clar.
I tot això ja no. Vull dir que, tot això vull dir que quan anem a un puesto, pues a l'altre, pues que estigui més a proper, per d'una manera.
Clar.
Ja no tenim una edat per agafar avions cada dia, hotels cada dia, que no, que ja no volem. A més, jo el que vull és disfrutar de les ciutats aquelles que hi he estat mil vegades i no conec. És a dir, jo ara quan me'n vaig a Sevilla, me'n vaig 3 dies abans per poder actuar a Sevilla, m'entens? I després torno 2 dies després. Vull dir, em monto unes petites vacances.
Ben fet.
Recorre la ciutat i passar-m'ho bé.
Ben fet.
Això abans només coneixia els hotels, els aeroports, les estacions de trens, els cotxes i res més. I em deia, quantes vegades has estat a Valladolid? 50. Què coneixes de Valladolid? La persona actuava.
Va, per qui vulgui veure el Sirex properament, 18 de desembre a les Franqueses, 28 de gener a Vilanova i la Geltrú, i segur que tenen moltes més dates.
Moltes més coses que estan, m'entens, ja fetes, però que ni me'n recordo.
Segur.
Aquestes perquè són les que, com et diria, les que per coses de la vida, els amics que no paren, que estarem allí... És que avui en dia ja no fem el remontori. Nosaltres, jo he sigut un pilot molt gran amb la meva gent, diguéssim, la gent del Sirex, no?
Sí.
I aleshores vull dir que jo tinc un amic de Logroño que ens ve a veure tot arreu i sempre em diu el mateix: si no cantais el sol a la playa, no vengo. I jo sé que quan aquest amic meu sé que vindrà a veure'ns, tu has nombrat abans de Gràcia, me'n recordo que vas de Gràcia, però van cantar el sol a la playa, per ell, per la seva dona. Perquè és que si no, no ve ja. Llavors, vull dir, fan el repertori. N'hi ha cançons que no pots treure mai d'un repertori. Ni nosaltres, ni ningú artista.
Leslie, fem una cosa. Quan tinguem més dates i més coses sobre tots aquests projectes, et vens un dia a l'estudi, et convidem aquí a la caravana i en parlem de tot plegat, d'acord?
I jo estaré encantat de poder estar amb tots vosaltres. Com estic a Vilanova i la Geltrú, i m'anava malament perquè tenia una cosa... de televisió aquest matí.
Sí.
Vull dir, no he pogut estar amb vosaltres.
No, home, no, tranquil. Ja vindràs un altre dia, de veritat. Una abraçada molt gran, Leslie.
Us vull veure la cara i us vull
passar. Doncs abraçada de tornada, que vagi molt bé.
Una abraçada ben forta i a tota la gent i els amics que estan escoltant. Felicitats. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing you.
Clar, i nosaltres que volem seguir parlant dels Beatles, ens ho explicava la Nina que un dia com avui, de 53 anys enrere, és a dir, del 1969, es publicava el conegut com el seu darrer disc, aquest Abbey Road, molts el coneixeran per la seva portada, pel quartet de Liverpool creuant aquell pas de zebra. Per seguir-ne parlant dels Beatles, ens acompanya ja als estudis de Radio Estel i en aquesta caravana Roger Cortal, soci de la Garrafa de los Beatles, té experiència musical i teatral i és enginyer industrial, membre de la banda de tribut i fa de Ringo Starr. Roger, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també tenim en Javier Godoy, que és músic i membre de la banda de tribut de la Garrafa. Fa de Lennon. Javier.
Sí. Tengo un tributo a John Lennon.
Tinc a Ringo Starr i a John Lennon a l'estudi de Radio Estel.
No, le pido a la amable teleaudiencia, radioaudiencia, que a pesar de mi marcado acento austríaco, soy argentino.
Sí. Va, deixeu-me preguntar-vos a vosaltres primer de tot, com feia amb el Leslie, per què els Beatles són el que són? És a dir, què els ha fet tan importants a la història de la música?
Jo, la meva opinió és que jo penso que van com donar una esperança a tota la joventut, a tota la gent que poder anava perduda, no?, de tot plegat, i van veure que hostia, una xispa d'esperança, i van ser com un model a seguir, més enllà de la música en si, és el que van provocar.
Javier.
Sí, jo crec que Messi... No, mentira. no, jo també, además, penso com Roger, també en parte... como una cuestión de una revolución cultural, de una revolución artística, musical. Y a nivel técnico, también los Beatles inventaron prácticamente todo lo que es la música rock, pop, moderna. Creo que antes de los Beatles no había nada ni parecido ni nada. Entonces, a veces lo miro en retrospectiva y me pongo a pensar... Eran como que bajaron cuatro extraterrestres haciendo algo que nunca se había escuchado... Y claro, ¿cómo no revolucionar el mundo con esa música, digamos?
Clar, avui comentem aquest darrer disc que es va publicar un dia com avui de l'any 69. Com va marcar Abbey Road als Beatles o a la música?
Abbey Road es un caso extraño, porque fue el último esfuerzo de los Beatles en hacer algo juntos. Ellos ya habían entrado en el proyecto de Get Back, como, bueno, recién antes, cuando comenzamos, lo explicaban, que... terminó derivándose en lo que conocemos hoy en día, bueno, conocíamos hasta el lanzamiento del documental Get Back como Let It Be, y como vieron que ese proyecto no llegaba a ningún lado, cada uno fue por sí mismo a hacer cosas, y fue Paul McCartney el que dijo, bueno, le dijo a George Martin, a su productor, para volver a hacer algo juntos, y de alguna manera ellos sin quererlo, hicieron su despedida del mundo discográfico con Abbey Road. Fue el último suspiro y el último esfuerzo de ellos como banda juntos, y creo que desde el arte de tapa, que es tan simple pero tan icónico, hasta todas las canciones que están ahí tienen un sentido como de despedida y de la última revolución musical de los Beatles.
Els heu de veure les cares cada vegada que posem algun tema dels Beatles en aquesta ràdio. Dèiem que ells venen de la Garrafa, de los Beatles. Això és un pub que està situat al carrer Joan Güell, número 150 de Barcelona.
Sí, senyor.
Ben bé, què és la Garrafa de los Beatles?
La Garrafa dels Beatles és un pub que... És des de 1976 existeix, o sigui, ja porta anyets. Jo tenia 3 anyets, aleshores. I els dos propietaris... eren fans de Beatles i tocaven Beatles cada nit. Però de dilluns a diumenge, cada nit ells dos a dueto, fins just una mica abans de la pandèmia que es van jubilar. Van dir, oi, ja està bien de Beatles i nos jubilamos ja. I es va fer un traspàs que van agafar pues, dos, el Nando i el Fernando Hinaldo, que són latinos, i van entrar aquí que amb altres projectes que tenen i els feia il·lusió, i van agafar això. Jo la Garrafa ja els coneixia, els dueños d'abans, de mil vegades, d'haver tocat i tot, però llavors el conèixer el Fernando Hinaldo a poc a poc, i vaig dir, oye, pues mira, quizás que empecemos aquí otra vez a hacer algo de Beatles, no? I va ser quan jo vaig entrar més a pues, associar-me més ja per portar tota la programació més de Beatles. Llavors vaig conèixer pues el Javier, bueno, perquè realment vam entrar Mini Mats, que era el grupet que jo tenia amb el meu cosí i tot, i vam entrar a la Garrafa a tocar, però a tocar, diguéssim, soul, funk i tal. I vam dir, escolta, per què no fem Beatles? Vam començar a fer Beatles, i el projecte el vam començar així, però com que teníem que tocar divendres, dissabte, diumenge, molt, perquè havia estat funcionant molt bé, vaig conèixer el Javier, i es van incorporar en el grup, i a poc a poc, al final ara ja som 8 membres, que ens anem tornant per estar allà.
Feu cada dia actuació, també?
Sí, sí. No, cada divendres, cada dissabte, okay. I diumenges als matins ara fem el vermut con los Beatles.
Oh, m'agrada això.
I a l'espectacle, el maco que ens agrada és que més que no només són cançons una rere l'altra, sinó que anem explicant una mica la vida dels Beatles, en format teatral.
De fet, és que per qui no conegui la Rafa dels Beatles, és un petit museu.
Sí, senyor.
Beatles, allò,
Els propietaris, des de l'inici, sempre anaven portant fotos de tot. Llavors, tu entres allà i entres... Té com un toque de pub irlandès, però, diguéssim, amb, amb totes les fotografies que poden existir dels Beatles.
Una de les coses que més m'ha sobtat que hi ha en aquest museu de la Garrafa de los Beatles és que teniu el document de matrimoni entre John Lennon i Yoko Ono?
Sí, sí, a veure...
Que està penjat allà a la paret?
Està penjat allà a la paret, sí. Vull dir, hi han moltíssims documents i tot que encara no tinc... No me'ls conec tots, però és curiós que tenim coses d'aquestes bastant... bastant curioses, no?
De veure.
Sí, bastant curioses.
Javier, como argentino, sí. Seguro que te va la maraña. ¿La culpa de todo fue de Yoko Ono?
es como en toda relación, ¿no? Siempre hay cosas que se van acumulando y los Beatles... Estaban juntos, John y Paul, por lo menos desde el 57. Entonces, son muchos años. Siempre se necesitaba, o se necesita a veces en alguna historia, un chivo expiatorio. Y creo que la pobre Yoko se llevó todas las de perder. Si lo miramos, como yo siempre digo, en retrospectiva, era oriental en los 60, finales de los 60, en Inglaterra. Mujer entre un grupo de hombres y con mucho carácter. Y me parece que eso no caía muy bien. Entonces, para no culpar a los Beatles entre ellos, que en realidad fueron más los culpables de las peleas entre ellos, claro que seguramente habrá sido un factor, pero para mí no fue determinante.
No. Va, si ens dona temps, en parlarem una mica de tot plegat, de per què els Beatles es van separar després d'aquest Abbey Road. Abans, però... Anem a fer una mica Garrafa dels Beatles a l'estudi de Radio Estel, perquè en Javier ha portat una guitarra.
Ah, sí.
Jo no sé què volen fer, però tot vostre.
Vamos a hacer un poquito de lo que pueden llegar a ver en el espectáculo de Noche de Beatles, que tiene un hilo musical y una narración a cargo del señor Roger Cortal.
I música. Per exemple, començaríem així el show, no? Comencem dient, buenas noches. Empezaremos diciendo que los Beatles cambiaron el mundo. Con lo cual, esto, más que un tributo, esto es un homenaje a los Beatles. I aquí la gent aplaudeix.
Aplaudim!
Bravo!
Jo no puc aplaudir.
I aquí jo segueixo pues, dient, no solo transformaron la música popular, vaig parlant, i llavors comencem.
Y como interpreto a John Lennon, voy a cantar una de Paul McCartney.
Venga.
¿Sí?
Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Miss you, remember I'll always be true. And then while I'm away, I write home every day, and I send all my loving to you. I pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Oh, my loving, oh, my loving, I will send to you. Esa es la canción con la que empezamos el espectáculo.
Sí. Me encanta.
Y después empezamos con lo de buenas noches.
Me encanta. Si voleu veure més, la Garrafa dels Beatles, situada al carrer Joan Güell de Barcelona, número 150. Entràvem una mica, ens queden molt pocs minuts, però entràvem una mica en el per què es va desfer el grup dels Beatles. Més que el per què, jo sí que us vull preguntar, i començava preguntant-vos, què van significar els Beatles, deixeu-me que us pregunti què va significar la ruptura dels Beatles.
Per nosaltres.
Per vosaltres, ah, no, per bueno, la música en general. Sí.
John Lennon lo decía, the dream is over. Ese es el final de un sueño, ¿no? Y se materializó más la frase cuando asesinaron a John Lennon. A partir de ahí ya no hubo más especulaciones sobre el regreso de los Beatles. Creo que los Beatles duraron y lo que tenían que durar toda la década del 60, ¿no? Ellos escribieron e interpretaron, ¿no? La sí. Banda sonora, digamos, de toda una generación.
De toda una generación, evidentment. Sí, es van convertir en... Jo crec que és això, una esperança, no?, que van donar a tothom. I molta gent segur que va plorar. Això està clar.
Es diu una mica que... Jo ho vull entendre així, eh? Es diu una mica que, parlant d'una altra estrella com Elvis Presley, per exemple, es diu que Elvis Presley segueix viu. Jo vull entendre que la música d'Elvis Presley segueix viva, no? Amb els Beatles passa una mica el mateix? Els Beatles no moren mai?
No, perquè és que han sigut els Beatles realment la inspiració de molts músics.
Sí.
Inclús músics que es van fer, que ja que no eren coneguts, però es van fer coneguts gràcies a ells, també, sí. Perquè ells van provocar un boom. Sí. Con los Beatles, la gente empezó a comprar discos de Beatles y luego dice, bueno, y demás músicos.
Lo que tenían los Beatles, por ejemplo, a diferencia de Elvis y los Beatles crearon todo. El mercado, mucho del mercado que hoy se conoce como que hay merchandising de artistas y todo, lo inventaron Elvis y luego los Beatles. Uh-huh. Lo que tenían los Beatles era que no cualquiera podía ser como Elvis, pero sí cualquiera en esa época podía ser como un Beatle, aprender a tocar un instrumento, escribir sus propias canciones. Fueron los primeros artistas sí. que grabaron e interpretaron sus propias canciones. Hasta sí, ese momento la mayoría de la compañía discográfica tenía 3-4 compositores. Claro. Cuando ellos grabaron el primer disco, el productor les dijo, miren, pueden grabar esta canción. Y ellos dijeron, ok, la vamos a grabar, pero la que vamos a publicar va a ser la nuestra. Y cuando terminaron de grabar la suya, el productor les dijo, muchachos, habéis grabado su primer número uno. Creo que era eso.
Jo tinc clara la resposta meva i entenc que tinc clara la resposta vostra. Però ho dieu una mica quan la gent es pregunta allò de Beatles o Rollings?
Beatles.
Para mí los dos, porque eran muy amigos.
Sí, eran muy amigos.
El primer número uno de los Rolling Stones fue una canción de los Beatles. Que los Beatles la tenían sin terminar y los Rollings no sabían cómo encajar un tema en las listas, ¿no? Uh-huh. Y estaban probando sonido en un teatro y llegan los Beatles. Sí. En esa época los Beatles, las otras bandas, les decían el monstruo de cuatro cabezas, sí. Porque eran una unidad. Y Mick Jagger les pregunta a Lennon y a McCartney, no sabemos cómo despegar. Y ellos tenían una canción que les sobraba y la terminaron en el teatro y se la dieron a los Rolling Stones. Fue la entrada de los Rolling Stones a los Billboards. Esa canción la grabó Ringo Starr también.
M'agrada molt això. Ni Beatles ni Rolling, sinó que els dos. Ens queda un minutet. Mireu, deixeu-me ser sincer. Avui és festiu a Barcelona. Clar, ahir molts membres de l'equip vam sortir, era la Mercè, no?
Sí.
I quan hem tornat per aquí a veure'ns les cares aquest matí hem dit, què tal, com estàs? I jo he dit, una miqueta de ressaca. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Roger Cortà, el soci de la garrafa dels Beatles. Un dia m'explicaràs com un enginyer industrial, no ens queda temps, però com un enginyer industrial decideix anar cap a la garrafa dels Beatles i formar un grup dels Beatles. Però això ja m'ho explicaràs.
Molt bé.
Roger, gràcies. Javier Godoy, músic i membre de la banda. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.